Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Ítaca presenta la programació més ambiciosa i paritària de la seva història en la seva 7a edició. Aquesta s'ha presentat aquest migdia a l'Escala. S'amplien dates, creix en nombre de concerts i programa actuacions a una desena de poblacions amb la incorporació de l'Escala que permet a Ítaca ampliar horitzons a tot l'Empordà. L'actuació d'Ítaca a l'Escala serà el dissabte de Setmana Santa. Es farà a l'esplanada de Barraques, a l'aparcament de Francesc Macià. I entre els líders del cartell d'Ítaca en destaquen peces claus com Diego el Cigala, Pegasus o Marc Parrot. Aquest és el tema d'obertura d'aquest butlletí, tema que podreu escoltar de forma més desenvolupada al punt de les 8 en l'informatiu local. Anècdotes del rodatge del fotògrafo de Mauthausen i de l'ofici de direcció artística amb Rosa Ros i Carolina Rússic van centrar l'acte de divendres a l'Alfolí de la Sala en homenatge al Dia Internacional de la Dona. Parlant del dia o la Setmana de la Dona, el Museu d'Empúries va programar aquest dissabte per primera vegada una activitat al·lusiva a la dona, una iniciativa, visita guiada, per donar visibilitat i valorar el paper de les dones a l'antiguitat clàssica. I més ho va celebrar va ser el col·lectiu de la Llar del Jubilat Jardí del Pedró, que va aglutinar 150 persones al dinar de germanor del Dia de la Dona. El grup Calidae va posar-hi les notes musicals. En l'àmbit esportiu, l'escalenca Aitana Ratzma es proclama campiona d'Espanya sub-18 en els 60 metres tanques, amb un temps global de 8 segons 51 centèsimes. A nivell d'esport sènior, tant el primer equip de futbol com el de bàsquet i el de tennis de taula perdien els seus compromisos aquest cap de setmana. El de futbol perdia 3-4 amb el Besalú, un partit que es va jugar al camp del Bellcaire. En bàsquet, el sènior masculí perdia d'un sol punt a la pista del quart, 66-65. I en tennis de taula, el CERT perdia 4-0 a la pista de la Universitat de Burgos. Agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen aquest informatiu. A l'agenda en destaquen activitats del cap de setmana, les assemblees de la Llar del Jubilat dissabte a la tarda i la de l'Obet divendres al vespre. El playback de veterans, obsessions divendres, dissabte i diumenge i les presentacions polítiques. La del candidat d'En Comú Podem, Albert Pons, a la sala d'actes el divendres i el mateix dia a la Llar del Jubilat la presentació d'Edna Estrems, avalada per Josep Maria Terricabres. Meteorològicament parlant, avui és un tramuntana i ambient molt net. Demà calmarà i tindrem un dia amb alguns núvols alts. Ara continuem amb el Far, avui un interactiu que gira entorn al bosc i el foc, amb representants de bombers de la Generalitat, ADFs i Arnal Mont, professor del cicle de gestió forestal de Santa Coloma de Farners. Al medi ambient, durant 2018 s'han recuperat més de 1.500 animals a les comarques gironines. En parlem amb la veterinària del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, Maria Pere Ferrer. Això fins a les 7. De 7 a 8, al next vespre. A les 8, a l'actualitat local. A les 9, els musicals. A les 11, reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ara fa tot just una hora referenciàvem aquest comunicat que sobre l'aturada del transport terrestre ha emès el port de Barcelona. Recordem que des d'avui, proper divendres, ja convocada una aturada dels transportistes del port per reclamar, bàsicament, tres aspectes. Una, la reducció del temps d'espera per ser carregats. Dos, la precària situació dels contenidors del port. I tres, en general, la precària situació del transport que es viu al port de Barcelona. En tot cas, volem conèixer en primera persona els motius i per això a aquesta hora de la tarda saludem el responsable de Sintrens, que és l'entitat que d'alguna manera convoca aquesta aturada i que no és altre que el seu president, el president de Sintraport, que és en Vicente Rodríguez. Vicente, molt bona tarda i benvingut.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Gracias. Pues bien, aquí andamos en convoy ahora mismo, convoy de camiones, haciendo la movilización, con el coche de patrulla delante, de guía, vamos en marcha ahora mismo.
Vicente, el Port ha dicho que, bueno, ha emitido un comunicado hace una hora y media aproximadamente, la que lamenta la huelga y dice que, bueno, que estaba abierto un periodo de negociación, que parecía que las cosas estaban hablando y que, bueno, si ellos han puesto algunas medidas para minimizar precisamente el impacto de los motivos de la huelga.
Sí, bueno, la verdad es que han puesto algunas medidas, pero no son suficientes como para acabar con el problema que hay aquí en estos tres puntos que usted ha indicado anteriormente. Y puesto que hemos dado una tregua el mes pasado para poder seguir negociando, dialogando en estas mesas de trabajo y no se han conseguido los objetivos esperados, pues hemos tenido que reanudar las movilizaciones y volver a la carga de las protestas, ¿no?, de alguna manera.
Los motivos, yo los he enumerado por encima, son tres según el comunicado, pero explícanos, ¿por qué motivo convocáis este paro de una semana?
Sí, bueno, pues el primer motivo sería por los tiempos de espera que permanecemos en terminales y depósitos de carga y descarga de los contenedores, que el trabajo diario que ejercemos aquí en el puerto de Barcelona, estamos pues de 2 a 5 o 6 horas en muchísimas ocasiones. Y claro, esto nos resta capacidad de jornada laboral para hacer transporte y para poder tener un beneficio, ¿no?, de negocio. Y el segundo motivo sería el estado de los contenedores, vienen en muy mal estado para ponerlos en el transporte, poner encima del semirremolque y llevarlos al cliente. Y el problema que tenemos es que cuando llegamos al cliente nos rechaza muchos contenedores por el estado de contenedor y estas pérdidas económicas tenemos que repercutirla a nosotros, porque a veces nos devuelven los viajes, no quieren hacer frente al pago de estos viajes que hemos realizado, y pues esto son pérdidas económicas. Y el tercero sería la situación de precariedad laboral. Estamos ante un mercado donde no podemos repercutir un IPC, no podemos repercutir un canon de combustible, no podemos mejorar nuestros acuerdos comerciales con nuestros clientes, porque a su vez sus clientes tampoco le dejan mejorar, y claro, esto es una cadena, estamos en un círculo aquí se podría decir incluso de caso de ecuación, ¿no?, de que no nos dejan mejorar, ¿no? Está claro que hay que ser competitivo, que debe haber diversificación de precios, que debe haber competencia, pero claro, otra cosa es que no podamos repercutir ni los costes del transporte o incluso el coste de nuestros hogares, como podría ser el IPC, que es la vida, ¿no?, que va subiendo y no la podemos repercutir tampoco. Entonces, claro, llega generado todo este problema entre las horas que perdemos en terminales, que esto ocasiona una cifra de 1,2 viajes al día para el transportista y que tampoco podemos mejorar nuestras condiciones laborales, pues esto repercute que la cifra de negocio para nuestros camiones pues es pésima. Con lo cual la gente, tenemos que ver como compañeros nuestros cada día abandonan la actividad y, bueno, literalmente se están yendo a la ruina. Por eso está esta protesta, para intentar que se nos solucionen nuestros problemas.
Para que los usuarios entiendan el impacto de esta protesta, ¿en qué vamos a notar o en qué se puede notar a lo largo de estos días el paro de los transportistas?
Bueno, nosotros hay una cosa que tiene que quedar clara, que estamos pidiendo algo que es justo, es lógico y razonable. Y además estamos dispuestos a sentarnos a negociar y dar un entendimiento a las dos partes, ¿no? Esto es lo que nosotros pedimos y esto es lo que queremos y tiene que ser así. Puede haber una medida de flexibilidad, puede haber una medida de negociación, pero lo que está claro es que queremos mejorar. Hasta ahora lo que hemos tenido es negativa, falta de interés por parte de hasta los transportistas y no ha llegado ni siquiera a acuerdos. Llegan acuerdos, a tres acuerdos verbales, no formalizados nada por escrito. Y lo digo por el comunicado de la de Barcelona, que dicen que no han llegado a acuerdos, bueno, verbales, pero no escritos, ¿no? Yeah. Y bueno, bueno, creemos que lo que pedimos es justo, es razonable, insisto, y me lo pueden dar perfectamente para que haya una buena experiencia aquí en el puerto de Barcelona, podamos seguir trabajando y no proceder a estos paros y a estas incomodidades que, además, con esto todo el mundo pierde dinero y nadie quiere, por supuesto, parar el transporte, ni parar o ralentizar la operativa del puerto de Barcelona.
Pues veremos qué incidència tiene, si finalment s'arriba a un acord abans de que arribi el divendres i desconvoquem l'aturada, això sí, amb un compromís ferm de millorar la situació dels transportistes del port de Barcelona. Vicente, president, moltíssimes gràcies. Vicente Rodríguez, perdoneu, president de Sintraport, que vagi molt bé.
Muchas gracias,
Pedro. A veure, molt bona tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Aquest cap de setmana han caigut alguns petits ruixats. Certament portem més d'una quarantena de dies en una situació de sequedat persistent, de sequedat permanent. De fet, el mes de gener és un dels mesos més secs de l'any, sempre, històricament és així. El febrer ha continuat pel mateix camí i el març, de moment, excepte aquests petits ruixats, estem en aquesta mateixa situació. Després dels ruixats del mes d'octubre a novembre, realment el que ha vingut després ha estat molt per sota del que habitualment es registra per a aquestes èpoques de l'any. I això comença a preocupar, sobretot tenint en compte la situació actual de la zona vegetal, de l'àrea vegetal, dels boscos, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha al nostre país. Algunes dades concretes, sense anar més lluny. El 66% del sòl de la demarcació de Barcelona, el 66% són terrenys forestals que, en la majoria dels casos, no tenen cap tipus de gestió. Allò està deixat de la mà de Déu, va creixent i va intensificant-se. El 10% de la població d'aquesta àrea viu precisament en urbanitzacions envoltades de zones boscoses. És per això que és tan important aquestes franges de protecció de les urbanitzacions de 25 metres d'amplada. En concret, a Catalunya, un estudi fet a les comarques de Girona, els que tindrien un pitjor paper a Girona en cas d'incendi forestal seria la Garrotxa. I és que sembla que aquesta zona ha crescut, s'ha massificat la massa forestal i això pinta un futur complicat en el cas, esperem que no passi, de que hi hagués un incendi. Avui volem parlar de la situació dels nostres boscos i de la gestió forestal. Si us sembla, comencem precisament per aquí, per Girona. Cristina Cantal.
El nostre primer convidat és l'Arnal Mona. A Santa Coloma de Farners, precisament, hi ha l'Escola Agrària i Forestal, on formen doncs, els seus alumnes per convertir-se en tècnics en gestió forestal i medi natural. Una de les assignatures del cicle és la defensa contra incendis forestals. En parlem amb el professor d'aquesta assignatura, l'Arnal Mona.
Arnau, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
És preocupant la situació que hi ha a hores d'ara a Catalunya?
A mi em sembla que encara no ens hauríem d'alarmar, però vale. Bé...
No, està ara, bé, està ara, bé. digues.
Ara encara... És cert que estem en un període de sequera, però bé, ara esperem pluges, almenys jo les espero. Tant pels incendis com pels horts, per l'agricultura, tots estem esperant les pluges. I en principi han d'arribar.
Com es fa aquesta gestió forestal a la qual jo feia referència i que, d'altra banda, ensenyeu aquí a l'Escola Agrària?
Aviam, si t'assembla, ens ubiquem una mica a situar l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners.
I tant.
La nostra escola és una de les 14 escoles del Servei de Formació Agrària, que són escoles especialitzades en la formació professional de la família agrària. Cada escola, d'alguna manera, té alguna especialitat. I en el cas de Santa Coloma, doncs, el que treballem més específicament és el tema forestal, el tema de la jardineria i l'apicultura. Llavors, en el, tal com heu anunciat abans, un dels cicles de formació professional que impartim és el cicle formatiu de grau superior en gestió forestal i medi natural, que són doncs, 2 anys de formació reglada, 2.000 hores de formació, i hi ha un mòdul professional on, repartit en 2 unitats formatives, que és aquest, defensa contra incendis forestals. Una part és prevenció i una altra part és extinció, tot i que hi ha molts temes que no et permeten separar la prevenció de l'extinció. Mm-hmm. Hi haurien alguns aspectes, com per exemple un dipòsit d'aigua, que és prevenció o extinció. Doncs és ja una mica de tot.
Depèn de com s'usi, no?
Sí. Un punt estratègic, no? Mm-hmm. Que pues és prevenció, però per facilitar l'extinció.
Correcte. Presento un altre convidat i si et sembla, mirem de posar-nos tots en cintura. Ens anem cap a la Costa Daurada. Daniel Rodríguez.
Sí, perquè una altra peça important, a part de la formació, també és l'actuació voluntària en aquest sentit a través d'ADFs, les agrupacions de defensa forestal, associacions, que hi ha doncs, a molts punts de Catalunya, i en concret avui ens centrem en una, la de Cabra Freixet, amb seu al Prelló, però que coordina tota l'àrea nord de la comarca del Baix Ebre. En parlem amb el seu president, en Pere Rebull, que també és coordinador comarcal dels ADF del Baix Ebre.
Pere, molt bona tarda, què tal, com estem?
Hola, bona tarda.
Com va tot? Com teniu la vostra zona?
Bé, la nostra zona pues, està com la majoria de Catalunya, sobretot tota la part més de costa. No? Hi ha molta sequera de l'octubre-novembre, que pràcticament aquí no ha plogut gens, i a part tenim l'inconvenient i la contra del vent, que a vegades ens porta més problemes.
Jo donava unes dades que feien referència a l'àrea de Barcelona, perquè bàsicament són dades que ha fet públiques la Diputació de Barcelona, que no sé si són extrapolables a d'altres zones, com per exemple la que vosaltres coneixeu, no? I és aquest 66% del sòl de la demarcació, terrenys forestals, sense cap tipus de gestió.
Bé, aquí també tenim aquest tant percent tan elevat, però bueno, també estem fent gestions del bosc molt poquet, perquè és el que ens permet, pues, econòmicament parlant, però anem fent franges, ja fent camins i fent coses, però no nosaltres sols, vull dir, tota Catalunya i totes les ADFs de Catalunya estem totes coordinades a través del Departament de la Generalitat i estem fent bastantes obres, però no són les que nosaltres voldríem, però bueno, no podem fer res més que fer això, no tenim altra cosa.
Ara que es tinga...
Perdona.
Digue, endavant, Arnal.
No, Josep Maria.
Sí.
No, jo volia fer un incís. Aviam, aquest 66% sí és del total de Catalunya. Llavors,
que... La dada concreta de la... Jo no dic que no sigui del total de Catalunya, però la frase exacta de la Diputació és el 66% del sòl de la demarcació de Barcelona són terrenys forestals, un terreny que sense cap tipus de gestió pot convertir-se en un polvorí. Aquesta és la frase exacta que ha posat. Per tant, 66% de la demarcació de Barcelona, com he dit.
Sí, però això no vol dir que no s'estigui gestionant, eh? Vol dir que una part important no es gestiona, però una altra part sí. Són el 66%
segons la Diputació,
és el total de superfície forestal.
Segons la Diputació, no. Torno a dir, 66% de la demarcació són terrenys forestals, un terreny que sense cap tipus de gestió es convertirà, pot convertir-se en... En tot cas, és igual, no ens estarem en el detall. Pregunta conjunta a tots dos, ja que hi som posats. Tant a tu, Arnald, com a en Pere. Hi ha una frase dels bombers que no sé si és coincident amb el vostre parer, que és que els incendis de l'estiu es comencen apagant a l'hivern.
Bueno, esclar que sí.
A veure...
Perdó, endavant, Pere.
Sí, jo penso que sí, no? Ja ho diu el dicho de tota la vida, dient que els incendis s'apaguen a l'hivern, no a l'estiu. I ara s'està treballant bastant en la prevenció, eh? Vull dir, fa uns anys que s'està treballant més a la prevenció. Clar, s'ha de tenir tota la capacitat d'extinció, que és molta, però s'ha de reconèixer que jo he anat a les últimes reunions que hem tingut amb gent del GRAF, amb gent de bombers, i diuen que s'ha de treballar molt el tema de la prevenció.
Ral.
Sí, completament d'acord. La prevenció ens estalvia molts mals de caps, molts danys, moltes pèrdues que no ens agradaria tenir a nivell d'infraestructures i de persones, malauradament. I, evidentment, sí, cal treballar més la prevenció i no tant en l'emergència.
Aquí el problema, ho dic perquè a partir d'aquest divendres, 15 de març, entra en vigor la tradicional prohibició de fer foc al bosc sense permís previ del departament. Per tant, del 15 de març crec que és fins al 15 d'octubre, no? O 15 de març, 15 d'octubre estarà prohibit si no hi ha una petició prèvia i, per tant, un consentiment. Moltes vegades, en algunes ocasions, s'ha hagut d'endarrerir del 15 d'octubre cap al novembre i avançar del 15 de març cap al febrer. És això una mostra de que estem en una situació realment delicada? Va, qui arrenca?
Va.
Arnald, que t'has dit respirar.
No ho sé, jo ja he dit abans, jo tampoc ens alarmaríem amb això. També pensem que tot allò que es pugui eliminar a l'hivern segur que no cremarà a l'estiu. Llavors, aquestes cremes que deies del 16 d'octubre al 14 de març, doncs està bé que es produeixin. I això, en l'agricultura també es necessita fer aquestes cremes per eliminar plagues, per diversos motius.
Què en penses, Pere?
Sí, jo penso que s'han de fer franges, que és el que s'està fent actualment, franges d'autoprotecció pels bombers, a més, els camins. I a partir dels camins se fan uns 25, 30, 50 metres per banda per tal de tindre una zona d'autoprotecció. Quan hi ha un gran incendi, quan se fa gran, l'única forma de parar-ho, a part en tot el permís del vent, és parar-los a les zones que hi ha franges o carreteres, o sobretot les franges, que hi ha carreteres i als costats està net per poder-se instal·lar els bombers i acollar bé l'incendi. És una de les prioritats. Després, a l'hivern s'han de fer neteges, que s'estan fent, eh? El que passa que s'estan fent pues, dins els límits pressupostaris, però s'estan fent, per lo menys no aquí sol, en tota la zona. Jo tinc coneixement de la majoria de comarques que estan fent neteges forestals i franges i punts d'aigua.
Deixeu-me saludar una convidada que tenim al telèfon i que ens presentarà l'Ivan Fernández. Ivan, molt bona tarda.
La nostra propera convidada és enginyera forestal del grup de recolzament d'actuacions forestals i també subinspectora del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. La Marta Miralles ha exercit com a analista d'incendis durant més de 14 anys i dintre de l'àrea forestal de bombers, també és responsable de formació i treballa en àmbits d'investigació forestals a Tarragona i Terres de l'Ebre. Per parlar-ne, saludem la Marta Miralles.
Marta, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns la trucada. Com a analista d'aquests incendis durant els darrers 14 anys, quin ha estat, si em permet que li pregunti, el denominador comú una mica en la majoria de casos?
Bueno, cada vegada hi ha un reconeixement més clar de que els incendis s'escapen de capacitat d'extinció de tot el sistema de prevenció i extinció que tenim organitzat a tots els països europeus, i en canvi mostra comportaments que puntualment estan fora d'aquesta capacitat d'extinció. Teníem idealment la idea de que teníem que eliminar el risc, que teníem que eliminar els incendis, i ara hem anat canviant a la idea, com estaven dient els meus companys, de que ens hem d'autoprotegir d'aquests incendis com a societat.
És a dir, acceptar que hi seran i, en tot cas, intentar que ens afectin el menys possible.
Això és. Intentar que ens afecten el menys possible, tant a la gent que viu a dintre d'urbanitzacions com a la gent que viu i conviu cada dia en el paisatge.
Aquí hi ha un fet que
que bueno, sempre s'ha posat l'accent en aquest tema, no? I és en la poca corresponsabilitat, o amb l'escassa responsabilitat, per no dir poca, dels propietaris, d'alguns o de molts propietaris forestals, bàsicament per la baixa rendibilitat dels seus terrenys, que fa que treure la fusta no sigui rendible i que, per tant, quedin abandonats. A més, amb la minva de la pagesia, el creixement de les zones forestals... Bé, un cicle que els darrers anys ha estat motiu de molta preocupació.
Sí, Marta. Però en general la nostra convivència en el medi rural està canviant per com a societat en general. És a dir, ja no vivim del medi rural com vivíem abans. La nostra convivència en el medi rural és menys des del punt de vista de producció i, per lo tant, possiblement les maneres que tenim com a societat de conviure en aquest paisatge també haurien de canviar. És a dir, ja no és algú que treu rendiment d'uns boscos o d'uns animals i és ell, per tant, qui ha de posar totes les mesures. Potser com a societat ens hem de replantejar la manera com convivim, perquè no podem dependre d'una economia que només d'una economia que clarament va a la baixa.
Arnald, què en pensa com a expert?
Sí, sí, totalment d'acord amb la Marta, que aprofito per saludar. I volia fer èmfasi en la varietat de beneficis que ens aporten els boscos, dels quals la producció de fusta només n'és una part, doncs els productes econòmics en són una part, però cal destacar els beneficis ambientals que aporten els boscos, la regulació del cicle de l'aigua, la protecció contra l'erosió, la regulació de les temperatures, la fixació de carboni tots els beneficis socials, que és el gran valor dels boscos pel ciutadà, de poder anar a passejar, buscar bolets, anar en bicicleta...
Arnald, fem una aturada.
I això cal posar un valor.
Fem una aturada.
D'acord, molt bé.
Marta, Arnald, Pere, no pengeu. Seguim d'aquí 3 minuts.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 14:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ja no estic pensant en tu com abans de nit i dia. Vaig recuperant d'un en un tots els meus punts de vista. Oh, no, 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 un no rotund. Vull tornar a ser optimista. Vaig passar un temps fotut i vaig deixar de ser un artista. Aquest mal no el desig a ningú i manco a tu, Patrícia. Oh, no, 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 un no rotund. Vull tornar-se optimista. No prefets de ser valent i no és per manca de coratge. Si em domina un sentiment, ja no m'importa si m'haja.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda. Hem arribat a aquest punt horari parlant amb Marta Miralles, de la Unitat de Defensa Tècnica del Graf, enginyera forestal i sotsinspectora del Cos de Bombers, amb Arnald Mont, que és professor de l'Escola de Defensa contra... Bueno, professor de Defensa contra Incendis Forestals de l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, i també amb en Pere Rebull, que és responsable i president dels ADF Cabra Freixet, de la zona de la Costa Daurada. Un raonament, que no és meu, ja us avanço, un raonament que no és meu. A Catalunya s'obren arbres, molts arbres, i s'han de matar arbres per la subsistència de la pròpia natura, perquè l'hem abandonat i han crescut desmesuradament i sense cap mena de, i sense cap mena de control. I que hi ha una visió absolutament urbana de la gestió forestal i del conservacionisme de la natura que està intoxicant i d'alguna manera contaminant aquesta necessitat. Què en penseu? Va, a l'ADF. Vinga, Pere.
Bueno, pues jo el que penso és que abans el terreny forestal era discontinu i ara s'ha fet continu, perquè tota la massa agrícola, moltíssima massa agrícola, s'ha anat perdent els camps i s'ha fet forestal. Allí hi havia olivers i arbres agrícoles, ara s'han fet massa forestal, i això els que estem dins en este món ho coneixem i és així. I ara hi ha grans incendis. Quan hi ha grans incendis passen per tota la massa agrícola i és com si sigui forestal, i és contínua, deixa de ser discontínua. Això és el que s'hauria de demanar dins del possible, doncs anar netejant el que es pugui a tema agrícola, i després tota la gent que té xalets i cases per dins de la massa forestal, que són moltíssims, doncs sobretot que netegi una miqueta tots els perímetres de les cases, perquè després quan tenen problemes o tenim els problemes els bombers, ADF, tota la gent que actua, i Mossos, que han d'anar a desallotjar la gent i totes aquestes cosetes. Aquestes cosetes molt important, que la gent també ha de fer la seva part a les seues finques.
Marta, què en penses?
Bueno, sobren o no sobren és una idea que torna a ser depenent de quina visió del paisatge tenim. En la quantitat d'arbres i de massa forestal que tenim ara, com diu el company, lo normal és tindre grans incendis forestals. Vol dir tindre comportaments de foc extrems i fora de capacitat d'extinció. Si en això li sumem el canvi climàtic, que el que està portant és una aridització cada vegada no, que va arribant a totes les nostres masses, això, la conseqüència de tot això són els grans incendis forestals que tenim. La natura no sé si necessita que la nostra protecció, simplement en funció de lo que com nosaltres actuem en ella, acabem tenint unes espècies, unes estructures, uns paisatges i unes pertorbacions o unes altres.
Jo recordo fa un temps, va haver, fa 4 o 5 anys, hi va haver una situació de sequera, va matar molts arbres. De fet, bona part de les plagues de les quals parlem aquests dies sembla que són precisament per aquest estrès hídric que pateix el nostre bosc. Els arbres van morir, van quedar secs i van quedar allà al mig del bosc, i recordo parlar amb agents d'EFES i d'altres entitats que deien és que això és combustible, s'hauria de retirar, però no hi ha ningú que ho faci.
Bueno, també, a més de ser combustible, moltes vegades és el lloc on viuen molts animals i viuen precisament en aquest tipus d'hàbitats. És per això que dic que en funció de quin paisatge, quines accions fem, el que tenim és unes estructures, unes espècies i un règim de pertorbacions en el que convivim.
Arnald, què en penses?
No, que teniu molta raó. Volia posar en valor que el problema no és que tinguem masses boscos. De fet, això per mi és un valor de país, i Catalunya és un país forestal. Ara bé, aquests boscos s'han de gestionar i s'han de gestionar especialment en aquells punts de més risc i de més risc per la població i de major oportunitat de cara als mitjans d'extinció a l'hora de fer l'extinció.
També és veritat, i no sé si això ho noteu, hi ha una pressió sobre la superfície natural. Dades de la Federació d'Entitats Excursionistes diu que cada cap de setmana hi ha 1 milió de persones al nostre país que fa activitat a la muntanya. Des dels que corren i van en bicicleta fins que surten a passejar amb la família, a buscar bolets quan toca o a gaudir del paisatge a qualsevol zona. Això també es nota? També deixa petjada?
Per mi, la meva opinió és que això és un fet i això passa. Podem criticar-ho, podem valorar si ens agrada més o ens agrada menys, però això passa. I a nivell també de societat, és dels valors que tenen les masses forestals més importants a l'hora de que el ciutadà en gaudeixi. Ara bé, cal prendre mesures perquè els propietaris no en surtin perjudicats, el ciutadà pugui gaudir d'aquest entorn, i això no és senzill.
Marta?
Sí, en general, una cosa bona que tenim és que en general a Catalunya, com a la major part del litoral espanyol, la gent té respecte al foc. Quan entén que la probabilitat d'ignició i la probabilitat de grans incendis augmenta, la gent estima aquests paisatges i, per tant, se nota com apliquen moltes més mesures de prevenció de la ignició, i, sens dubte, el repte que tenim pendent és que mos en recordem d'això la resta de dies de l'any. I mos en recordem d'això quan decidim tindre la branca de l'arbre entrant per la finestra de casa. Quan decidim viure a una part alta d'una muntanyeta, en bones vistes, en continuïtat de massa forestal a tot el nostre voltant. És quan decidim viure a dins d'un escenari que té risc.
Abans de comentar-te, Marta, deixa'm fer-te una pregunta. Aquí vam tenir dos grans incendis, 94 i 98 van ser, sens dubte, dos dels més importants, o dos dels estius més complicats arreu del territori, però recentment hem vist Galícia, hem vist Portugal, hem vist Los Angeles, hem vist Califòrnia, hem vist la setmana passada Astúries, hem vist Austràlia, hem vist Grècia. Tot això ens hem d'acostumar a que pot passar també a casa nostra?
Això passa i passarà a casa nostra. L'any passat a Portugal van morir més de 100 persones en incendis forestals en dos episodis diferents. I com dius, n'han llegut a Grècia, n'han llegut... I això pot passar a casa nostra perquè, com te dic ara mateix, és el nostre model de convivència en el paisatge, és que hi vivim a dintre. I vivim a dintre sense mesures de protecció, moltes vegades.
Marta Miralles, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina. I que en tingueu poca aquest estiu, sincerament.
Esperem.
Vinga, que vagi molt bé. Gràcies, Marta. A reveure. Fins després. En aquesta taula rodona, un altre perfil de convidat. Judit, quin?
Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Miquel Àngel García, el cap regional d'agents rurals a les Terres de l'Ebre. Des de l'any passat usen drons per detectar el focus dels incendis i també usen gossos per investigar les causes. Si et sembla, el saludem.
Miquel Àngel, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Sentíem a la Marta Miralles, també en Pere Rebull, que és president dels ADFs de Cabra Freixet, i l'Arnald Mont, que és professor de la defensa contra incendis forestals de l'Escola Agrària i Forestal Farners. Sembla que ens hem d'acostumar que estem assumint uns riscos i que això, malauradament, tindrà un peatge.
Sí, sí. És cert que l'ús que fem com a societat al bosc ha anat creixent. D'altra banda, doncs, les superfícies forestals també han anat creixent. I per tant, de lo que es tracta és d'adoptar regulacions, mesures de prevenció, moltes són d'autoprotecció, de tal manera que de lo que es tracta en definitiva és que com a societat i com a individus que vivim a prop del bosc, assumir que tenim aquest risc i, per tant, assumir que hem d'aportar un esforç, uns costos, de cara a minimitzar aquest risc. El risc zero no existeix, però sí que és cert que aplicant mesures de prevenció aquest risc pot disminuir al màxim. I es tracta d'això. Encara tenim molta feina per fer en aquest sentit.
Deixem-ho que us faci una pregunta a tots tres. Els que hem tingut, malauradament, l'experiència, i en aquest sentit alguns l'hem tingut, no gaire, però en aquest cas a mi em va tocar viure-ho, de veure com em passa un incendi per sobre el meu cap, literalment, és a dir, com les pinyes sortien i les pinyes sortien projectades i les bales de palla s'encendiaven per la calor que hi havia en aquell moment, mentre tot de pagesos al meu voltant estaven intentant apagar un incendi i no se'n sortien. És molt difícil imaginar-te que amb una franja de 25 metres de neteja s'aconseguirà res. És a dir, quan un incendi crema i el vent l'ajuda i la situació l'és propícia, ni 25 ni 250, allò no atura, vaja, vaja, no ho atura ningú.
Sí, el que passa és que aquestes franges, la missió que tenen és de disminuir el que és la càrrega de combustible i, per tant, l'apropar-se el foc a la, per exemple, a la construcció, si parlem de la construcció o a la infraestructura que sigui, doncs que allí hi hagi una baixada de la seva intensitat i, per tant, això s'hauria de traduir, baixa també la seva velocitat de transmissió i això se tradueix normalment i això ho hem vist també en incendis. Ve ara al cap un de Cabra del Camp de l'any passat, com que tenia la franja feta i com en aquests trams que tenia la franja feta doncs el foc no hi va passar. Està clar que quan es donen unes situacions de focs amb una altíssima intensitat, que el foc ja fa estona que està cremant amb condicions de vent que fa que tota l'escalfor que crea el foc doncs va arrossegant arran de terra tot el que té per davant, etc. Clar, hi ha situacions en les que doncs, això pues, potser deixarà de ser útil, diguéssim, no? Però sí que hi ha, en la major part dels casos, sí que té utilitat. I a més, això està molt comprovat. Vull dir, fins i tot s'han fet experiències, no?, de focs que estan avançant i que es troben de cop en el seu front, doncs amb unes franges de protecció, en què els arbres estan aïllats, estan podats, que el matoll està també doncs, tallat en gran mesura, no? I que al costat tenen una zona amb càrrega. I veus la diferència en l'avançament del foc, com disminueix la velocitat i la intensitat en la zona que té franja de protecció. I en gran part dels focs doncs, seria suficient com per a disminuir al màxim els danys de la infraestructura que té al davant.
Pere, què en penses?
Sí, jo des d'aquí també saludo a Miquel Àngel, que fa molts anys que el conec.
Gràcies.
I a part, el tema que ha dit de les franges és tota la veritat. La franja es pot arribar a parar, l'incendi es pot arribar a parar o a disminuir quan hi ha una franja. Quan no hi ha franja, va molt més ràpid i gran velocitat. Després, també parlàveu que les autopistes les passen. Doncs sí, l'autopista la passa, el foc. Quan fa vent, ni franges ni autopistes, però sense vent, en una franja apagues el foc o per lo menys lo pots reduir-lo bastant i pots actuar als mitjans. I les franges per a mi és una de les bones coses, perquè a part de poder passar, tens banda i banda una zona de seguretat pels efectius que estem treballant als incendis.
Falta, Pere, Miquel Àngel, falta cultura de prevenció? És a dir, la gent que, com dèiem amb la Marta, que se'n va viure al mig de la muntanya, no els que hi neixen i que moltes vegades es dediquen la seva vida precisament a treballar, al camp o al bosc, sinó els que són foranis, els que volen viure... Falta cultura real de coneixement de realment d'on se'n van a viure i dels riscos que estan assumint?
Doncs encara sí. Jo diria que cada vegada menys, perquè, carai, les campanyes informatives de divulgació que es veuen doncs, als mitjans de comunicació, també l'esforç que es fa des del territori, en reunions, amb el dia a dia, no?, de quan visites les zones rurals i veus a la gent i parles, amb els incendis que investigues i que la gent pues, d'alguna manera queda advertida, no?, de perquè veu el risc que ha tingut, no?, amb el foc que s'ha produït pues, per una motoserra, per un bufador, etc. No? És a dir, que cada vegada hi ha més consciència, però encara falta. I una de les proves d'això és que moltes de les cases aïllades que tenim ara mateix en el territori, a prop o dintre de la zona boscosa, doncs aquestes franges, que a més aprofito per a dir que són obligatòries d'acord amb la normativa actual, doncs no les tenen fetes. I estem parlant d'unes franges que serveixen per a salvaguardar la seva casa. És a dir, que hi ha un interès claríssim per part de la persona, no? Mm. Per tant, sí que encara falta, i de lo que es tracta és d'anar insistint, anar informant, anar explicant, i a poc a poc esperem que... Sabem que no és un treball de 2 anys o de 3 anys, que serà més llarg, però el que estem és treballant-hi, no? Treballant-hi per això, no? Mm. Hem parlat amb ajuntaments, per exemple, hem parlat amb... en alguns termes municipals en els que hi ha els plans de delimitació, que això és un pas que delimita aquelles infraestructures que necessiten aquesta franja, no? Doncs que ja el tenen aprovat, doncs estem ja treballant amb els ajuntaments, fent inspeccions sobre el terreny, fent requeriments als propietaris, i bueno, anem avançant. És una feina lenta, contínua, però jo diria que en general, a la pregunta que tu em feies... Mm-hmm. I una mica també, per lo que he sentit que deia la Marta, és cert que en la zona mediterrània hi ha consciència, perquè hem vist focs, tothom ha vist incendis, ha vist, encara que sigui per la televisió, i ha vist com les conseqüències de l'incendi triguen molts anys en recuperar-se. És a dir, la imatge de la muntanya cremada, pelada, doncs aquí a la zona mediterrània, sobretot a la zona sud, més seca, triga anys i panys en recuperar-se, no? I per tant, és, per dir-ho així, és una imatge que contínuament està recordant que, doncs, el risc i les conseqüències greus que pot tenir un incendi. Mm.
Miguel Àngel García, cap regional dels agents rurals de les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Arnald Mont, seguirem treballant, s'ha de seguir formant, s'ha de seguir generant consciència, s'ha de seguir estimant allò que tenim, no?
Sí. Allà estem i cada any són molts els joves i no tan joves que decideixen tirar per aquí. Volia dir que el dissabte 11 de maig, sí, a les 11, fem una jornada de portes obertes a l'escola, a Casa Xifra, Santa Coloma de Farners, per tots aquells interessats.
Doncs, escolta, m'ho recordarem. Arnald, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Molt bé, bona tarda.
A rebre, molt bona tarda. I Pere, bona feina a tu i a tots els voluntaris dels ADFs, que recordem que sou voluntaris, que per tant ho feu per amor a la terra.
Molt bé, moltes gràcies, i des d'aquí invito a tots els joves i no tan joves que es puguin apuntar a les ADFs de tota Catalunya. És una bona cosa pel país i per la natura. Moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé. Doncs així tenim els nostres boscos. Aquesta és la consciència que hem de tenir, començar a aprendre i a començar a canviar el xip aquells que no ho han fet encara. Gràcies. Seguim endavant i parlem de fotografia. Com tots els dilluns arribats a aquesta hora, en Daniel Rodríguez i en Xavier Soler fan una petita classe de fotografia. Daniel.
Avui coneixerem què és i per què serveix l'histograma. Histograma, que això no sé per què em recorda una mica a temes mèdics, no sé si és així o no. Xavier Soler, benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Una cosa a veure amb temes de... No,
en principi no, però sí que és veritat que la paraula podríem associar amb algo mèdic.
Bueno, almenys, si ho veiéssim, sí que ens podríem imaginar... Vaig a fer la lectura així, com una fotografia d'unes muntanyes en
sí,
blanc i negre.
No res més que una representació, podríem dir, matemàtica o colorimètrica o lluminosa de la distribució de les tonalitats des dels negres, o sigui, des dels foscos, fins als blancs, i naturalment ara, passant pels tons mitjos.
I ara, per la persona que no sàpiga ni del que estem parlant, és quan tenim una càmera de fotografia sempre una miqueta ja més avançada, ja ho saben, amb aquesta secció de fotografia del far, quan ens surt a vegades un quadradet amb això que dic, com si fos unes muntanyes.
Sí.
Això és, al final, una representació de la llum.
Això sí, és la representació de com se mostra la llum a la imatge que acabem de prendre o que anem a prendre, no? Perquè avui en dia ja sabem que amb la fotografia, quan la fem des de pantalla, cosa que particularment m'agrada més fer-ho almenys les càmeres que t'ho permeten, no? Des del visor de la càmera en lloc de la pantalla, però quan fem la foto des de la pantalla tenim una opció amb una àmplia gamma de càmeres que pots visualitzar l'histograma. L'histograma és això que comentes tu, no? Aquesta sèrie de pics, de muntanyes, és un grafisme, sí, on te podem veure la distribució des de los tons foscos, els colors foscos, a passant pels tons mitjos i acabant per les llums. Mm. Això vol dir que podem veure si la imatge realment mos quedarà pues, tirant cap als foscos, mos pot quedar sobreexposada o equilibrada quan a tons mitjos.
Mm. Anem, per tant, doncs, tindríem aquesta eina, que al final l'histograma, això ja ve de la part, diguem-ne, dels diagrames de fluxos, sí, i de les barres, tot aquest tema d'estadística, doncs això s'hereda al camp de la fotografia i s'utilitza per això, per a mesurar si la fotografia té més o menys foscos, o més o menys clars, o si està tot bastant ben compensat. Llavors, ara aquí ve el dubte, perquè clar, cada fotografia en 80.000 escenaris diferents, o en el mateix punt, amb només que canviï una mica la llum,
correcte,
ja ens canvia l'histograma. Com l'hem de saber llegir? Perquè això és una d'aquelles eines que entenc que quan ja és una miqueta un expert o entén una miqueta més de la fotografia, ho mira. No només es fixa de la pantalla, sinó que mira les eines aquestes de mesura.
I sempre dic una cosa, de la pantalla de la càmera te'n pots fiar molt, molt, molt poquet. T'ensenya una imatge, t'ensenya un JPG, amb unes característiques que la càmera creu que t'ha d'ensenyar, bueno, creu, sinó que li han dit que t'ha d'ensenyar aquestes característiques, i que sí, mos hem de fixar moltíssim amb l'histograma, o si més no, amb l'opció que fica al menú, fica mostrar altas luces, ¿vale? Que és aquelles llums que hem cremat, poder-les veure parpadejar a la pantalla. L'histograma, si en lloc de mirar-nos, bueno, o després de mirar-nos la composició de la imatge en pantalla, que és una de les coses que efectivament la pantalla juga un paper important, després de veure la composició, mirem el que és l'histograma, o a la mateixa configuració de pantalla, ja podem veure les dues coses, i al fixar-nos en l'histograma veurem que hi ha una predominant de foscos. Això vol dir que l'histograma tira cap a l'esquerra. Hi ha una predominant de blancs. Això vol dir que l'histograma tira cap a la dreta. En termes generals, en fotografia digital, diem que les fotos se tienen que derechear. I perdona que ho diga o vagi canviant d'idioma, però és que al final és el que vas llegint, és la literatura que et vas trobant, i en termes generals, quan parles amb companys de la península, pues, les imatges se tienen que derechear, no se tienen que tirar cap als blancs. Sí. Per què? Perquè a l'hora de compensar, i tot depenent del rang dinàmic de la càmera, o sigui, la càmera, em refereixo, i després la informació que té l'arxiu fotogràfic, pot salvar els blancs o no. És més fàcil salvar els blancs amb digital que no pas salvar els negres. Amb els negres sempre te la jugues una mica i va perill que et sortia pues, el famós ruïdo o la imatge que havia perdent, sí, qualitat d'imatge, no? Llavors, l'histograma el que ens està dient és això. Cap a l'esquerra tens una predominància de foscos, cap a la dreta tens una predominància de blancs. Si veiem que hi ha un pic que se'n surt del que és la gràfica, que està molt apegat a la dreta, llavors veiem que la imatge s'ha sobreexposat, no? S'ha cremat.
S'ha cremat. Per exemple, el cel, que és molt fàcil,
cel, no?
De que en una escena amb ombres i amb
molts de contrastes, el cel s'acabi, no? Efectivament, s'acabi cremant. O tinguéssim una imatge que s'ha anat molt cap a les ombres i llavors no tenim informació a les ombres, que vendria a ser el mateix que cremar-la, però en sentit contrari, subexposar-la.
És a dir, que enfoquem una... Veiem bé el cel, però no veiem bé la imatge en concret que
correcte,
volem fotografiar.
Fa falta textures o als blancs o als negres. I llavors hi ha la predominància de tot, que és la part central.
Que és la
llavors,
que hauríem de treballar millor, no?
Efectivament. Llavors,
més pics, per entendre.
Si tenim una gràfica que va des dels negres, que han de tindre informació passant pels tons mitjos i acabant als blancs, llavors tenim una imatge correctament compensada en quant a l'histograma. Però jo sempre dic una cosa, al final un decideix quin tipus d'imatge vol generar. La imatge i la fotografia és teua, és de l'autor, per tant decideix si vol subexposar-la, sobreexposar-la o efectivament tindre una imatge compensada.
Acá, no? Com en tot, no? A gustos colors,
aquí
i per
està.
Tant aquí es pot jugar. Evidentment estem parlant de fer la fotografia
tal normal, qual diu, clàssica, és fotografia de llibre, per dir-ho d'alguna manera, exacte, no? Amb un histograma ben expressat.
Seria utilitzar aquesta eina que trobem a la càmera, però que després, quan anem al nostre programa de revelat o d'edició de fotografia, mm-hmm, també trobem.
També mos mostra.
En aquest cas, quan el trobem, ja és per manipular la fotografia.
Sí, una vegada ja hem passat la foto a l'ordenador, i llavors ja obrim el programa de tractament d'imatge, ja sigui per revelar o per editar, llavors ja veiem que ens apareix també l'histograma. L'histograma ens mostrarà la mateixa informació en quant a la mateixa informació que tenim a l'histograma de càmera, perquè en principi les llums no han tingut que variar ni de la càmera, el pas de la càmera a l'ordenador, les llums no han tingut que variar per res. L'arxiu ja està gravat, ja hi ha la informació allí, per tant l'histograma serà el mateix. Què veurem? Veurem exactament el mateix, la predominància de blancs, de tons mitjos i de negres. Amb l'afegit de que alguns programes de revelat digital pots marcar un tic, per exemple, el programa famós Lightroom, al seu histograma l'indiques, ensenya'm los negres que no tenen textura, i ensenya'm los blancs que tampoc no tenen textura, o sigui que estan superexposats o sobreexposats, no? I llavors t'indica, el mateix programa t'indica que en aquella zona de sombra, de fosca, pues has perdut informació, o en aquella zona de molta llum has perdut també informació, no? I llavors, amb l'histograma que tu tens, decidixes pues, aplicar unes eines de recuperació d'informació o unes altres.
Per tant, amb això jugaríem ja a partir d'aquí, quan trobem un histograma en el programa informàtic. Per cert, histograma, jo he dit, parlant de llum, i la llum es composa,
de
en
colors,
aquest sentit, dels colors, i per tant podem trobar l'histograma amb tota la llum, per entendre'ns, o també la podem segmentar per colors.
Sí.
Això seria el següent pas.
Amb els famosos colors RGB.
Roig, verd i blau.
Correcte. Llavors, a partir d'aquí, doncs, veiem que la distribució de colors dins el que és l'histograma. Habitualment, doncs, l'histograma fa servir moltíssim per veure les llums afectades i com se distribueixen, no?
Eina imprescindible a la càmera fotogràfica a partir d'un cert moment en què tenim aquell cuquet per fem millors fotografies, i és important saber-lo interpretar, perquè
sí,
això és una eina que està i que s'ha d'utilitzar.
I és molt fàcil, moltes vegades la gent no se'l mira perquè fa, ui, això és una gràfica, aquí la liarem, més val deixar-ho de banda, no?
Però és important.
És molt important.
Perquè així no ens falla ni l'ull,
aquí està,
ni ens falla la pantalla, que també ens pot enganyar, com ens deia en Xavier Soler. Histograma, eina que avui m'ha après, que està a les càmeres, jo fins i tot diria que moltes compactes força econòmiques la trobem,
sí,
per tant, apreneu a fer-la servir, perquè realment doncs és una eina interessantíssima.
Molt.
Perquè no cremem per dalt o per baix les fotografies.
No prenem textures, per dalt ni per baix.
Xavier Soler, gràcies i bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Doncs ja ho sabeu, feu servir aquesta eina que porten totes les màquines. Nosaltres, mentre aprenem, arribem a les 6 en punt de la tarda i després tornarem coneixent el preu del peix. Fins ara.
El Far, el programa mariner.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els Strombergs tocant en un poble de gent de puta mare. I era la nit de Sant Joan, d'alegria, de fum i beure, no em va faltar pas ni un instant. I ben d'hora, ritme de rumba, un ja es va anar descollant. I els nois i noies d'ulls vermells i de boca ampla no paraven de ballar. I no s'estaven de cridar. Més curta, la més llarga de l'any. Sí, 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 Strombergs, torneu a començar. Tots van cantant, bevent, ballant, visca la nit de Sant Joan. Amb bona música per aquella nit, la nit sencera, no es podia fotre baix el cunyat.
Ara un rock, ara una rumba, i ara un rigui i un escà. Ara un vals, una ranxera, un moment i un xa-xa-xa. I es anava fotent de dia, i en Jack, que no apareixia.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Torneu a xampar, torneu.
però una lluita teatral al mig del jardí. I preciosa aquella nit, quan ja no era nit, un saxo de seda...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.